Ràdio Estel. És la una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya. Tal dia com avui, de l'any 1924, publicà la Gaceta de Madrid un decret pel qual quedaven dissoltes les diputacions provincials a tot l'estat espanyol i la Mancomunitat de Catalunya. Quedaren exceptuades les diputacions forals d'Àlava, Guipúscoa, Navarra i Biscaia. Els dies següents foren nomenats nous diputats i la Mancomunitat celebrà una sessió extraordinària. Els nous representants de les diputacions catalanes elegiren president el senyor Alfons Sala i Argemí. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les vies del so i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui s'escau el baptisme de Jesús, per demà Sant Hilari, per dia 14 de gener Sant Fèlix de Nola, pel dia 15 Sant Pau i Santa Secundina, pel dia 16 Sant Fulgenci i Santa Priscila, pel dia 17 Sant Alfred i Santa Rosalina de Vilanova, pel dia 18 Santa Prisca, Liberata i Beatriu i pel 19 de gener Sant Màrius i Canut. Moltes felicitats a tots i a totes!
Agenda.
Aquests dies estem celebrant les festes de Sant Sebastià Matadepera fins al 21 de gener. Les festes de Sant Sebastià pretenen recuperar la Matadepera rural que un dia el poble va tenir. Per aquest motiu organitzen tota una sèrie d'activitats relacionades amb la natura. Les més destacades són la marxa amb torxes, el correfoc i percussió amb encesa de monumentals fogueres per testimoniar la dependència i el valor del foc en èpoques pretèrites. També gaudim de la fira de productes artesans, o bé la trobada per baixar el pi i sopar, perquè el pi és el símbol de les festes de Matadepera. Se n'escull un i es baixa carregat a l'espatlla per la gent del poble. L'endemà es planta a la plaça de Cal Valdiró, en el centre mateix del poble. També gaudeixen de la gran mostra gastronòmica a càrrec de les mestresses del poble. Concurs de grimpaires per arribar fins al del Pi, el que arriba en menys temps guanya un pernil. I acabant amb una cercavila i ball del Tortell que es ballava antigament al poble.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics, però vigila que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. No es preocupi si no té temps per arreglar-se un vestit, de fer els baixos d'uns pantalons o de cosir uns botons. A Arreglos Judit li fem per vostè. Som a Terrassa, al carrer Arquímedes 197. I no es preocupi de res, nosaltres ens encarreguem de tot. Li provem la roba abans i després de fer-li arranjament. Arreglos Judit, carrer Arquímedes 197 de Terrassa. Salutacions de l'Eva i la Maria. Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
Cada 15 dies ens acompanya o un agremiat o directament el gremi de matalassers per parlar-nos de tots els nous productes que van arribant. Avui, més d'un agremiat, és la junta del gremi de matalassers que ens acompanyarà aquí als nostres estudis. Per una banda, el seu president, el senyor Antoni Feliu. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, Esther. Hola, bon dia a tots els radioients.
I un altre membre del gremi, el senyor Isidre Pedrós. Molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, Esther. Encantat de saludar-vos.
A veure, avui més que res serà un programa molt reivindicatiu perquè resulta que des del gremi estan arribant moltes trucades. És així, senyor Antoni Feliu?
Sí, estem rebent una sèrie de queixes i trucades i visites per part dels nostres clients referint-se al tema de que a empreses, sense identificar inicialment, i empreses amb un afany de voler oferir una sèrie de feines i de treballs que no tenen ni cap ni peus, ofereixen als nostres clients una sèrie de neteges que realment no tenen res a veure amb el que és la realitat. És a dir, és una venda encoberta, una venda domiciliària encoberta, però que ells ho volen fer passar com una neteja de producte. La gent, amb tota la bona fe del món, obre la porta a gent desconeguda amb una idea que després, a l'hora de la veritat, no es compleix i que, evidentment, la seva única intenció és vendre un producte amb una sèrie d'arguments que per res tenen res a veure amb la realitat. Ells ofereixen uns productes que són espumacions, però que al·leguen que són productes naturals, que és fals, i en favor d'altres productes, o en contra, millor dit, d'altres productes, que tampoc tenen res a veure amb el que ells diuen al cap i a la fi. O sigui, evidentment, un cop més, es tracta de reivindicar el fet, la professionalitat del que és un establiment, a moltes vegades obert durant molts anys per diverses generacions de matalassers, on realment serà on li oferiran tota la informació, tota la gamma de productes que realment li pugui anar millor al client en concret i que allà podrà triar amb una garantia total i absoluta del que està comprant.
Què s'ha de fer des del gremi? Quin és el punt de vista del gremi? Quines són les vostres reflexions?
Les nostres reflexions és que, evidentment, un negoci que ha estat dedicat sempre al mateix, a el que és el descans de la persona, s'està en aquest moment doncs, transformant en el que és un negoci tan solament lucratiu. perquè, per desgràcia, i la setmana passada va sortir una nova notícia d'un col·lectiu de persones que han denunciat amb una empresa perquè se'ls havia venut un producte amb una sèrie d'atribucions que no tenien res a veure tampoc amb la realitat i a uns preus francament abusius. Preus que, evidentment, nosaltres a lo que és la botiga no hem fet servir mai, perquè són preus que no tenen res a veure amb la qualitat que s'ofereix, però que aquests senyors, donant-li aquestes atribucions curatives en alguns casos, o unes propietats que no tenen cap base científica ni tècnica, doncs ells argumenten per poder fer pagar el que no correspon. Llavors, doncs, evidentment, penso... com a membre del gremi de matracers, com a membre d'un col·lectiu que sempre ens ha interessat i molt el que és el descans de la gent, ja no solament com un negoci per nosaltres, perquè evidentment no deixa de ser que nosaltres vivim d'això, però que sí, també és una cosa que és molt important per tothom, un bon descans, doncs creiem que ja va sent hora de que parem una cosa tan suament despreciable com el que és l'interès únic i exclusivament econòmic per part d'unes empreses que no tenen en compte per res ni l'interès del públic ni el que és, i molt menys encara, el que és el descans de ningú.
Sí, aquestes persones que han comprat aquest producte X no estan d'acord amb aquest producte, el poden tornar? Què és el que passaria?
Sí, evidentment, tothom sap que en un moment donat una compra feta d'aquesta manera té un temps per tornar-ho, estipulat en uns 15 dies, però el que són les bases d'aquesta devolució són tan sumament rebuscades i tan específicament manipulades que en moltes ocasions no són possibles i automàticament doncs, el client es té que quedar sí o sí amb aquell producte que no li va bé i que no compleix per res el que són les bases o el que són les normes que s'han donat per poder tindre aquell servei, aquella qualitat de descans que han oferit en un moment donat. Aleshores, doncs, clar, arribat a aquest punt, el client no té més remei que acceptar-ho, perquè, lògicament, les bases del contracte amb el que s'estipula a la venda no es poden complir, i l'empresa se surt amb la seva i el client es queda amb un producte que per res compleix les seves necessitats.
Què els diríem a aquestes persones doncs, que han fet aquesta denúncia? Des del gremi de matalassers.
Des del gremi de matalassers, que sàpiguen que en tot moment nosaltres intentarem donar-los el suport necessari, evidentment. Com és lògic, la llei, per desgràcia, en aquest cas, moltes vegades emparen aquestes empreses que no tenen cap mena d'escrúpol amb enganyar o, si no enganyar, amb donar productes fraudulents. I aleshores, doncs, nosaltres el que sempre diríem de que sempre és millor anar amb un bon establiment, un establiment del barri, un establiment que en moltes ocasions són establiments atesos per professionals de tota la vida i que en ocasions són establiments que han atès a la família durant ja per moltes vegades i que allà realment sempre tindrà un lloc on poder fer una queixa i on poder, en un moment donat, fer una reclamació si un producte no compleix alguna de les requisits que se li ha ofert en un principi. Nosaltres considerem que un matalàs no és una cosa per tindre'l com a més, és un producte per oferir un descans, és un producte que, com és lògic, ha de complir uns requisits i, des de luego, miracles, desgraciadament, no n'hi han. I els matalassos ni curen ni fan tornar jove a la gent. Ens ajuden a descansar, ens ajuden a reposar el cos i, evidentment, a tindre a l'any demà una cara millor, més saludable i, com és lògic, doncs estar en millors condicions per afrontar el nou dia. Però d'això, a les atribucions que avui per avui algunes empreses arriben a donar en els seus productes, hi va una gran diferència i no tenen res a veure amb la veritat.
Jo des d'aquí, si vostès m'ho permeten, sí que els diré que si totes aquelles persones que es trobin en una situació similar sempre poden trucar o al 93-351-1002 que es posin en contacte amb el gremi de matalassers i que expliquin la seva situació.
Sense cap dubte.
O bé que entrin a la pàgina web també del gremi de matalassers, o sigui, www.gremimatalassers.com, allà poden trobar totes les botigues agremiades en el gremi de matalassers. Perquè el gremi de matalassers sempre estarà treballant i cada una dels seus agremiats amb tot en fibra natural.
Des de logo. I des de logo que qualsevol de les nostres associats els atendran degudament, els donaran tota la informació i els donaran la màxima fiabilitat per al que són els productes que nosaltres oferim.
parlem aleshores d'aquests productes totalment naturals en què treballen cada una de les botigues, i li donem la veu a vostè, el senyor Isidre Pedrós.
Sí, sí, moltes gràcies, Esther. Pues sí, el gremi dintre del seu projecte de producte natural, ja ho hem explicat amb altres programes que hem llançat al carrer, dintre de les nostres botigues dels associats, tot un ventall de matalassos amb producte natural, com és el lli, el cotó, la llana, el bambú i el coco. Comentar-los als nostres clients, als tots els que estiguin escoltant, que s'apropin a les nostres botigues, provin els nostres matalassos, veuran el confort que tenen, les propietats terapèutiques dels productes, com el lli, que aquí m'he fet una mica una llista de les propietats que tenen aquestes coses. El lli, que elimina l'electricitat estàtica, la llana, el confort que dona, la flexibilitat, la resistència, i la temperatura, que és un termorregulador, també, la llana. I després el cotó, no deia res del cotó, la colxa de cotó, que en els estius dona una sensació més de frescor i d'absorbir la humitat del cos quan estàs dormint, i repel·lir-la. I una altra cosa que és molt important en el matalàs és el bambú, la fibra de bambú. La fibra de bambú és el que més absorbeix la humitat del cos quan estàs dormint, la teva condensació, aquell escalfor que li dones. I, una sèrie de productes naturals amb un acabat, amb un teixit de cotó orgànic, i una cosa molt important, els matalassos nostres estan acabats a mà, totalment elaborats artesanalment, com s'ha fet tota la vida. Evidentment, amb uns productes tecnològicament diferents al que hi havia abans, però... com deia abans, acabats a mà. Per això dic que seria molt interessant que els nostres clients que s'escolten sempre que vulguin comprar un bon matalàs natural s'apropin a les nostres botigues dels nostres associats del gremi de matalassers.
Si em permet, senyor Pedrós, fins aquí als nostres estudis de Ràdio Estel ens ha portat tota una sèrie de mostres de cada un d'aquests productes, de la llana, del cotó, del bambú, que ho podem tocar. Aquests productes resulta que també estan disponibles en cada una de les botigues
Els agremiats. Sí. Tots els nostres agremiats, en millor o pitjor manera, es tenen a la seva exposició de les botigues.
Sí, jo personalment en aquests moments estic tocant cada un d'aquests productes, he tocat el bambú suavíssim, el cotó, he tocat la llana, i si em permet...
I toques el coco, la fibra de
coco. I aquest és el coco.
El coco és una de les avantatges que té, és principalment les persones que busquin duresa, fermesa al matalàs. Pot aguantar pesos de persones de 110 o 120 quilos que els hi suportarà molt bé i la transpirabilitat que té. A part, és un material biodegradable, que per nosaltres és molt important a l'hora de llançar la deixaderia. I, sobretot això, molt transpirable i ferm. El coco, l'estem tocant i hi ha molts altres productes més que anirem treballant, com és el crin de cavall, ja, això és un projecte que estem treballant i quan ho tinguem dintre dels matalassos anirem parlant.
Però sempre moment, fibres naturals.
Sempre fibres naturals, sempre, 100%.
També aquí damunt de la taula ens ha portat ja més de cara a unes temperatures més elevades en 30 graus, 40 graus, anem de cara a l'estiu... què ens pot explicar el que ens ha portat fins aquí damunt de la taula? De què es tracta?
Sí, això és un cobrematalàs termorregulador que ja vaig parlar una primera vegada, crec que era el primer programa.
Possiblement, però sí, no ens el va dur personalment.
Vull recordar-ho a la gent perquè és un producte que molts matalassers associats nostres, del gremi, tenen a les seves botigues. I és un producte una mica desconegut per la gent, sobretot a l'hivern, perquè la gent l'utilitza més... quan té calor, que és a l'estiu, productes que li donen més frescor. I, el termorregulador, per fer una mica de 5 cèntims, és un cobrematalàs acolxat amb cotó, en el qual la particularitat que té és que la filatura amb la que està feta aquest cobrematalàs porta interiorment, microscòpicament, unes boles de cera. Que aquestes ceres el que fan és absorbir a l'hivern la calor del cos de la persona, que quan es va refredant dintre del llit la persona, pel que sigui, s'ha d'estapa o algo així, o baixa la temperatura de calefacció, aquestes boletes que han retingut l'escalfor del cos la va dissipant perquè mantingui la temperatura ideal en el llit. És el que fa.
Ni massa calor ni massa fred.
Ni massa calor ni massa fred. Per això diuen termoregula, regula la temperatura. I jo hi conec molt bé aquest producte perquè a la nostra botiga el venem bé. I amb el del president també. El president el té i el ven molt, molt bé. Però la millor informació que te la pot donar te la dona el client. I el client sempre diu, escolta, jo des que vaig comprar aquest producte, arriba l'hivern i és que tinc calor. Sembla mentida, però l'hivern tinc calor. Quasi me'l tinc de treure.
O sigui, és l'escalfor corporal.
Exacte. Que això no ho coneix la gent, però vull deixar-ho molt clar. És un cobrematalàs que es diu termoregulador de l'empresa Belfon, que és un col·laborador del gremi de matalassers, evidentment.
I, a més, 100% cotó.
100% cotó. 100% cotó. Nosaltres intentem sempre, dintre de lo possible, treballar en productes naturals. Sempre.
El senyor Feliu vol afegir una cosa?
Solament afegir el fet de lo que acaba de dir ara el meu company, Isidre Pedrós, que des del gremi una de les nostres premisses és sempre intentar treballar productes naturals. És a dir, i aquí no val a dir que pot ser o no pot ser. Tot es té que demostrar i nosaltres és el que fem. Demostrar els productes que nosaltres estem oferint als nostres clients, que són productes naturals. Hi ha que tenir en compte que durant molts segles, la gent ha dormit amb llana i la llana, no hi ha cap dubte que és un dels productes més naturals que poden haver-hi avui per avui, però és que són productes els que nosaltres fem servir, com s'ha dit aquí, com ha estat explicant l'Ester, el cotó, el lli, el bambú, el coco, que són igualment naturals i que, evidentment, aporten diferents sensacions i diferents conforts als nostres matalassos. És una cosa que val la pena tenir en compte perquè tothom està molt de cara a les noves tecnologies sense donar-se compte que dormim igual avui que fa 100 anys enrere i que la intenció és que quan ens posem al llit l'any demà estiguem en les millors condicions possibles.
I recordar també que el Gremi de Matalassers està creat des del 1444, sí. Que això són molts segles que us donen tota una fiabilitat.
Jo sempre he dit que Colón ja va portar els nostres matalassos a l'altra banda.
Ben segur que sí, ben segur que sí. Nosaltres recordem, amb tot allò que hem estat xerrant avui, doncs qualsevol consulta o qualsevol botiga que vulguin que tinguin més proper a vostès, doncs cal entrar a on? A www.gremimatalassers.com. Si no, sempre poden trucar directament en el gremi al 93-351-10-02 per si es troben en qualsevol conflicte, doncs, que està sortint als mitjans de comunicació i que la gent també es troba una mica desemparada. Doncs donem les gràcies al senyor president, al senyor Antoni Feliu, al senyor Isidre Pedrós per la seva explicació de tots els productes naturals que està utilitzant aquests matalassos del Gremi de Matalassers. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu, Esther, gràcies a Radio Estel i gràcies a tots els oients per escoltar-nos i sàpiguen que estarem sempre al vostre costat. Gràcies.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93-351-1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Joan Daussà amb el tema La gran eufòria.
La gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I nosaltres seguim amb el programa. Avui, amb aquest primer programa de l'any, doncs ens acompanyarà també Maria Pilar Mocé. Benvinguda, com ha anat l'any?
Pues mira, bé, de moment, el que portem, hi ha 15 dies o més, de moment no ha anat malament, les festes pues, també, no ens ha tocat la loteria, perquè no toca a tothom.
Però mentre hi hagi
però,
salut...
Però si tenim salut, i això que ara és mala època perquè tenim molts encostipats, no?
Així, es
com
mostra la meva veu. De què parlarem avui, Maria Pilar?
Mira, avui comencem l'any amb nens, ¿vale? perquè també és un tema que es pot tocar. Els nens són el nostre futur. Quan es fan grans, lògicament s'ha d'anar molt en compte de que després no tinguin problemes quan es vinguin fent grans. Moltes vegades els nens no es queixen de dolor, però els pares són els de controlar, han de controlar doncs, que tinguin bons hàbits, que facin el que han de fer i s'han d'estar al loro de si no caminen bé, de si el nen es cansa, de moltes coses que el nen no sap què li passa, Pues per això, perquè normalment els nens no tenen gaire dolor als peus.
Quan seria oportú que féssim una revisió amb un nen?
Mira, mentre no caminen, amb els nens no hi ha res a dir, perquè verdaderament no poden tindre problema. I si tenen un problema és de naixement, que pot ser de cames o turmells, els pies zambos, que se'n veuen alguna vegada, i en aquest cas s'ha d'actuar directament al pediatre, a l'ortopeda, perquè s'ha de fer una correcció ja des de que neixen. Si no, al nen se li ha de donar una llibertat, com és, per exemple, l'anar sense sabates. Un nen, fins que no ha arribat als 8 mesos, que ha de començar a pensar en que es pot posar dret o que pot gatejar, no cal que porti sabates. Jo ho dic moltíssim a les mares. Oh, és que se'ls refreden els peus. No és el tema. El tema és que vostè li pot posar un mitjó gruixut o, hi ha inclús ara un tipus sabateta, com si fos sabateta, però que és mitjó, molt gruixut, de punt, i que no refredi peus, per suposat, però no ha de portar sabates. Les sabates s'han de començar a posar als nens, i una sabata que primer són sabates de gatear, no? De gateig. Per què? Pues perquè al nen se li ha de donar llibertat. Nosaltres, els podòlegs, i molts metges i pediatres i demés, estem en contra de posar nens a dintre d'una gàbia, com és un parc, o tenir-los drets perquè, oi, que s'aguanta dret. No, el nen ha de madurar psicològicament i s'ha de posar dret quan vulgui, i a més quan estigui preparat el seu cervell, no? Que és el seu ordinador, i muscularment pugui posar-se dret. Mentrestant, és aconsellable que el nen tingui la màxima llibertat de moviments, que el llit, per exemple, no tingui la roba apretada, que molts nens ara a l'hivern, perquè fa fred i lògicament es destapen, si porten aquestes trajes sencers, que es diu una granota, i agafa peus i tot, que no sigui curt, perquè si aquest pijama els hi és curt, els hi arronsarà els dits. Han de poder-se estirar, o sigui, quan més gran, millor, o sense granota, perquè els nens creixen molt. Aleshores, sempre al nen se li ha de donar una llibertat al seu moviment que fa normal, que així agafa també força muscular. No se li ha d'obstaculitzar els seus moviments normals, i molt menys els peus. Els peus hem de pensar, doncs, que si fem coses indegudes, després poden tindre deformitats que a la llarg de la seva vida poden ser afectacions estructurals i que poden afectar peus, turmells. Per tant, la llibertat primera és important, i després s'ha d'anar controlant, clar. Estem parlant que a partir dels 8 mesos ja un nen començarà a voler-se posar a terra, amb la qual cosa, sí, aquestes sabates de gateig, que són les primeres, no tenen contraforts, però sí tenen la punta dura, perquè al gatejar, si no fos la punta dura, es farien malbé les ungletes. Aleshores, han de portar aquestes sabatetes, que no tenen res de sola, però que la punta és dura. Quan aquest nen ja començarà a posar-se dret, que ja tindrà, doncs, 10 o 12 mesos, que pot inclús començar a caminar, no se li ha de posar botes pel fet de que s'aguanti el turmell. Si el nen ha tingut una bona evolució, tindrà musculatura i força suficient als turmells per posar-se dret. Per tant, ha de ser sabateta, no ha de ser bota. La bota, si immobilitza el turmell, fa que aquest peu, que ha de fer musculatura, no era tots els deportistes, tothom fem musculatura per estar bé. Doncs amb un nen que comença a bellugar-se no li podem obstaculitzar la musculatura que ha de fer i immobilitzar-lo. Aleshores, botes són partidàries, la gent, els podòlegs, els especialistes, de no posar botes. Sí, sabateta aguantada amb velcro o cordonets perquè no les perdin, això sí, però no botes, no? I no posar mai sabates correctores sense que l'hagi vist un especialista, un podòleg, un pediatre, un ortopèdic. Per què? Pues perquè les correccions no poden assumir-lo la família. Ai, com que veig que trepitja cap a dintre, li posarem unes sabates que camitxi cap a fora. Sí, ara no es fa tant, però abans hi havia unes sabates que se'n deien d'orma recta, que no tenien ni dret ni esquerra al peu, i que els hi posaven als nens perquè caminessin rectes. Verdaderament era un martiri, perquè si ho necessiten s'ha de fer bé i a mida, però no estàndard i perquè sí, no? O sigui, sempre s'ha de tindre molta cura, perquè una deformitat serà la deformitat que quan sigui més grandet pot tenir i li pot crear molts problemes, no? Per tant, les correccions ortopèdiques no s'han de fer mai sense visita primera, i conscienciadament i bé amb una criatura, no? Aleshores, no és bo abusar de que vagin sempre amb bambes, tampoc. Els nens, quan ja comencen a caminar, doncs es van molt de moda el calçat esportiu. Bé, també es pot portar, però també s'ha d'alternar amb un altre tipus de sabata, amb una sola diferent, perquè interessa que el peu es vagi acostumant a dureses diferents. Clar, el calçat esportiu és excessivament tou i no és bo portar sempre aquest tipus de calçat, perquè s'ha d'adaptar la propiocepció, que és com el captar les sensacions a través dels peus, doncs és precisament alternant calçat. Per exemple, si van per casa, no cal anar calçats els nens. Jo sempre aconsello a les mamàs que els hi posin d'aquests mitjons que no rellisquen, que tenen com unes silicones que s'adapten a terra i no poden relliscar. Sempre el perill d'un nen quan comença a caminar és que pugui relliscar i caure, i aleshores agafa por. Doncs, bueno, evitar això sí. Després, les botes, com he dit. O sigui, sempre tindre en compte que el peu ha de créixer perquè creix pràcticament un mil·límetre per mes. No se'ls pot comprar les sabatetes justes ni perquè estan de rebaixes ni perquè siguin més mones, no? O sigui, sempre hem de controlar que a darrere, quan em posi la sabata, a darrere quedi un marge, que posem el dit, la mamà posi el dit perquè vegi que hi ha una holgura. Perquè, clar, creix un mil·límetre al mes al peu, però és que un nen un mes passa de seguida. I si compren una sabata massa justeta, doncs llavors els hi quedarà petites. S'ha de controlar molt la punta de la sabata, que sigui alta, perquè si són sabates molt xafades, els hi faran molt bé les ungles i els ditets. I aleshores interessa tindre una holgura que el dit bellugui. Ara, el contrafort de darrere interessa que sigui rígid, perquè si el peu té la tendència a tombar-se en dintre o en fora, si el contrafort és rígid, anirà més recte i això evitarà que moltes vegades tombin massa els peus. Tal com he dit, lligades amb velcros o amb cordons, no? I també aconsellem, si pot ser, que no siguin aprofitades d'altres germanets. Clar, l'actualitat, l'economia no està molt bé a vegades, no? Però, clar, no tots els nens trepitgen igual. Dintre de la mateixa família, un nen ha heredat de la mare o del pare la forma i no serà igual entre tots els germanets. Per tant, posar unes sabates d'un altre nen pot ser que li creï una deformitat o un mal costum de caminar, doncs perquè ja estan deformades i acostumades a caminar d'una altra forma amb l'altre net que ho portava. I s'ha de controlar això, vull dir, val més tindre un parell de sabates que quan quedin petites en compri una de les altres que tindre quatre parells aprofitades, que moltes vegades fa malbé els peus, no? Aleshores, mitjonets, doncs han de portar, si pot ser, un mitjó que transpiri, que no els hi faci suar els peus, perquè també una sudoració el que fa és que la pell dels nens que estan tubeta pues, maceri, que es facin irritacions, que facin doncs, problema de mala olor a la llarga, i sí que s'ha d'anar controlant molt que a mesura que es vagin fent grans no, les males posicions no es vagin fent constants. I per tant, si desgasten massa les sabates d'un costat o d'un altre, si el nen diu que es cansa quan camina, si torça molt els peus, si se li tomben els peus, que fan torçades freqüents. Tot això hem de controlar-ho. Aleshores, aconsellem que vinguin els podòlegs, que som els especialistes dels peus, que vagin al pediatre, però moltes vegades els pediatres ens els deriven també a nosaltres, perquè l'estudi del peu, biomecànicament, i com caminen i de més, ho mirem nosaltres, no? Per tant, de vegades tenen mal alineades els genolls, que fan, són aquells nens que ajunten genolls o que separen molt, no? Que tenen valgo o varo, i això influeix també sobre el peu, i més endavant influirà sobre genolls. Per tant, hem de controlar molt el nen que està creixent, sense atossigar-lo. A veure, no vull dir que els papàs estiguin pendents. No, lo important és que el nen tingui llibertat.
Que l'observin.
Això mateix, observat i llibertat. Llibertat, sobretot quan és petit i no camina, no podem fer-hi res, en absolut. I en quant a posar pròtesis, plantilles correctores i tot això, sempre ho considerem, si no és indicat el que sigui prematurament, doncs a partir dels 5 anys. que entre 4 i 5 anys un nen ja comença a tindre més ossos, més format al peu, i aleshores, si s'ha de fer alguna mica de correcció, s'ha de començar en aquella època, però abans tampoc. I l'ossificació normalment comença, o sigui, s'acaba als 12-14 anys. Per tant, tenim un marge d'anys, des dels 4 fins als 10, en què es poden fer ja correccions. Abans no cal, perquè no hi ha matèria per fer-ho. El peu del nen és cartilaginós i no té ossos. Llavors, què podem arreglar d'una cosa que és tova? O sigui, per això moltes vegades, i abans es feia, que un nen quan començava a caminar ja li posaven plantilles, perquè tenia la imatge de peu pla. Però és que tots els nens tenen els peus plans quan són petits, perquè com que és molt sud, és cartilaginós, és com si fos grassa, clar que trepitja tot a terra. És que no tenen huelles fins que no comencen amb aquesta edat dels 4 anyets i així. Ara, una marxa i una forma de caminar, el nen, fins que no té per almenys 5 o 6 anys, no té una forma de caminar típica d'ell. Tothom caminant, els nens caminen unes vegades amb els peus endintre, unes amb els peus enfora. A vegades salten. Quan van molt de puntetes, també s'ha de controlar si és habitual això, perquè moltes vegades les cadenes posturals posteriors del cos estan una miqueta escurçades, i llavors el nen va de puntes. O a vegades tenen un problema al taló. L'ossificació del calcani, de l'os del taló, a vegades està malament o està retrasant o molesta, perquè això és llarg, fins als 12 anys o així no queda fraguat, i si és un nen que corre molt, que salta molt, els hi pot quedar inflamat, perquè és com si fos un casquet, una mitja lluna de l'os del taló que està suelto. Aleshores, si aquest nen té la mania de córrer massa o saltar, sobretot, doncs llavors això els hi fa mal. Moltes vegades a les nits aquests nens es queixen de dolor. No és res estrany, és una cosa normal, però sí que a vegades han de vindre al podòleg. Per què? Pues perquè els hi fem unes taloneres tubetes que el nen, quan va pel carrer, recolzi, però que no mortifiqui els talons, perquè així l'ossificació sigui més bona després.
Bé, doncs aquests són els consells d'avui i recordem l'adreça de Podovall.
Podovall, que és a Vallirana, el passatge Bon Retir número 2, és un local, planta baixa, local 5. El telèfon, perquè s'ha de demanar hora de visita, és 93 683 58 21.
Bé, doncs, Pilar...
Quedem als seus peus.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos
i que comencin bé l'any.
I que el continuem també bé.
Això mateix, cuidi-se els peus.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria, els caps de setmana per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nili Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmeron. Veniu, us hi esperem.
Ràdio Estel, Rutes per Catalunya.
Nosaltres continuem a Rutes per Catalunya. Ara toca parlar del barri del Poble Nou de Barcelona. I avui concretament parlarem dels garrafaires del Poble Nou, perquè va ser una de les activitats artesanals amb una certa importància en el barri. En els bastidors de garrafes, garrafaires o ampollaires, com normalment s'anomenaven. Es pot dir que és una branca de la cistelleria aplicada a revestir el vidre. L'emplaçament dels tallers de cistelleria al Poble Nou des del segle passat era motivat per l'elevat nombre d'hortolans que hi havia fins al marge del Besòs, sense oblidar les fàbriques dels filats, teixits, del ram de l'aigua, etc., que eren grans consumidors de coves i cistells per a la seva feina. El motiu que tota una colla de tallers i tallarets de garrafaires se situessin al Poble Nou s'ha de buscar en l'assentament de la fàbrica d'ampolles i garrafes Vilella, vidrieria barcelonesa, en el carrer d'Etna, avui Ramon Turró, entre Bac de Roda i Provençals, fundada l'any 1892. A Sants, Sant Andreu i també a l'Hospitalet s'establiren tallers. A la mateixa època es posa en marxa una altra fàbrica de vidre a Badalona, al voltant del qual també nasqué una extensa colònia de garrafaires. Els primers operaris i propietaris eren barcelonins o de pobles de Catalunya, però poc després, arran de l'increment de la feina, vingueren molts mallorquins. Poc després, l'ofici es nodrí de la immigració que vingué de la part alta de la província de Castelló, que aprengueren l'ofici amb celeritat i perfecció. De diverses contrades de la província de València, on hi havia hagut també sempre molta cistelleria, arribaren operaris amb l'ofici sabut. Podem dir que l'època daurada, pel que fa a la qualitat de les vestidures que es feien, fou fins abans als anys 20, ja que tota l'obra es realitzava amb vímet i verga blancs, o sigui, pelats. Coincidia aquest temps en la fabricació del vidre de forma semimecànica i s'aconseguí que totes les garrafes tinguessin una forma idèntica i les boques acabades perfectament. Es feien diversos tipus de vestidures: la catalana, la mallorquina, el bremen, la francesa, l'hamburguesa, i totes rematades en caputxeta. Entre els tallers establerts des de l'inici, recordem en primer lloc, per la seva importància, el que hi havia dintre de la mateixa fàbrica de vidre Vilella, i després altres, com Pere Darder, Soler Pi, Ripoll, Agustí Mateu, Manuel Hernández i algun més. També podem afegir que la firma Foret, la d'aigua oxigenada, tenia un taller dintre la seva fàbrica per forrar-se els mateixos les moltes garrafes que utilitzaven per envasar el seu producte. Entre els anys 1915 i el 1936, l'activitat ha anat adquirint molta expansió, juntament amb la cistelleria, per l'exportació de la patata primerenca amb coves de vímet i canya des del Maresme. Resulta que amb la collita normal de vímet de Catalunya i el que venia de Guipúscoa, Navarra, Guadalajara o Cuenca, no n'hi havia prou. I es va haver d'acudir a la importació des de França, de Polònia i fins i tot d'Argentina. Quan a la Berga també en mancava, ja que no n'hi havia prou amb la que recollien famílies del camp, a les èpoques de poca feina en diverses comarques de Catalunya i a la resta de l'Estat, també recorre la importació, i a la millor verga era la de Panna, a Itàlia. Aquesta manca dels materials bàsics va fer donar lloc al fet que es comencés a introduir la canya en la confecció dels coves de les garrafes. També gairebé es va deixar de fer la garrafa amb vímet blanc i es feia amb vímet negre, o sigui, sense pelar. Aquest tipus de funda se la digué japonès, encara que no tenia res d'oriental. La denominació se li donà per diferenciar-la de totes les altres ja anomenades. A partir de l'any 1943 va iniciar-se la davallada d'aquest ofici. Es començà a folrar les garrafes amb espart, jonc, baladre,
i altres materials, tots ells inferiors al vímet i a la verga, a fi d'aconseguir rebaixar els costos. La raó d'aquesta davallada hem de buscar-la en la competència que feien des de la província de València, a Ulleria i altres pobles de la Rodalia, ja que dues o tres fàbriques de vidre tenien taller per forrar-se el vidre dins la mateixa fàbrica. I a les dècades dels 60 i els 70 arriba el plàstic per fer fundes de garrafes i de mica en mica va significar l'extinció total de tots els tallers de garrafaires de Barcelona i província. Un ofici artesà que durant un grapat d'anys va donar feina a molts poblenovins i poblenovines. Era una ocupació que desenvolupava una alegria constant en els tallers. Es cantava a cor i es manifestava també no deixant escapar cap festa popular, sense celebrar en comunitat en el mateix lloc de treball.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nili Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmeron. Veniu, us hi esperem!
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ràdio Estel. Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem una versió per la Marató del 2015 per Pep i Marieta amb el tema Carnaval.
Hauria de saber que no és així, que la vida és una ruleta i cal jugar, i tot aquell que pensa que està sol o molt malalt o que tot el dia està patint ha de demanar ajuda, que hi som nosaltres. Ai, no cal plorar, que la vida és un carnaval i val més agafar-se un gràcia. Que la vida sempre és cruel hauria de saber que no és així, que els moments més dolents s'arreglen amb alegria. Tot aquell que pensa que això mai no ha de canviar hauria de saber que no és així, el mal temps sempre bona cara, que tot canvia. Ai, no cal plorar,
Per aquells que mos necessiten, per aquells que no viuen bé, per aquells que mos ajuden, per aquells que no volen perdre, per aquells que cada dia lluiten, per aquells que mai se rendixen, per aquells que mos donen suport.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons són més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
A punt d'acabar el programa, una curiositat. Per què els de Besalú van construir una torre al mig del Pont Vell? Si hi ha alguna cosa que s'aprecia de Besalú, és la intensitat de la petjada que hi ha deixat la història. Ibers, romans, personatges com Guifré el Palós o Bernat I el Tallaferro van passar pel poble i van construir tota mena d'edificacions que encara aguanten el pas dels segles. Un exemple d'això és el Pont Vell. Tant el pont com la torre que hi ha al mig van ser construïts al segle XI i són d'estil romànic, encara que van ser modificats per diverses intervencions posteriors. A banda de ser l'accés a la ciutat, també servia per cobrar el peatge comtal. I aquí entra en joc la torre. Qui no pagava allà ja no podia tornar endarrere. El preu era d'una moneda per persona, a més d'un tant per càrrega. El que no se sap és com tiraven endarrere els carros si no tenien la moneda, perquè el pont és ben estret. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. A gener, la palla en el paller. Molt bona tarda i bon diumenge!
Si doncs jo, que sóc el mestre i el senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple, perquè tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres.
Joan 13, 14, 15.